Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de recuperació de les peces d'abrigar una mica més. Avui el temps canviarà i sobretot ho farà posant un descens de la temperatura a prova dels nostres cossos.
Bon dia, què tal? Com esteu? Avui al Supermatí repassarem, com sempre, l'actualitat del Baix Empordà i també tindrem secció de cinema amb l'Ignasi Arbat i entrevistarem a la Maribel Vela, gerent del Club Nàutic de Sant Feliu de Guíxols. Us explicarem per què el de Sant Feliu de Guíxols és un port pioner a l'Estat. Tenim un programa molt complet per endavant, així que comencem a saludar a la redacció del Supermatí. Bon dia, Anna Salvador.
Hola, Eugènia, bon dia.
Bon dia, Maria Alzina.
Bon dia.
Sergi Villena, bon dia.
Hola, Eugènia, bon dia.
I Àlex Cordón, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Àlex, i també saludarem a la Paula Brines. Bon dia,
Hola,
Paula.
Bon dia.
Doncs comencem amb els titulars. Som-hi amb els titulars més importants d'avui del Baix Empordà. Projecten una reforma integral de la depuradora de Palamós amb una inversió de 15 milions d'euros. Anna.
L'actuació vol resoldre els problemes que afecten les instal·lacions, sobretot el deteriorament de l'espai. També es volen renovar els equips elèctrics i reformar en profunditat els edificis de control, pretractament i deshidratació.
I els opositors al Parc Eòlic Marí reben el suport de 20 ajuntaments gironins i recullen més de 20.000 signatures.
Membres de l'entitat s'han reunit amb el subdelegat de l'Estat, Albert Bramon, per reclamar-li que la transició energètica es faci des del territori i per entregar-li aquesta documentació. Volen demostrar el rebuig del territori envers el projecte. És per això que des de l'entitat busquen ara el suport de més ajuntaments i avancen que una vintena més també s'oposaran al projecte en els pròxims dies.
Gràcies, Anna. Maria, els anem amb tu perquè els ecologistes exigeixen el buidatge total de Vacamorta.
Ecologistes en Acció de Catalunya proposa crear una taula territorial per buidar Vacamorta i buscar un nou emplaçament. Aquest grup d'activistes demana mantenir el principi de proximitat en la gestió de residus.
I els Mossos han desmantellat una plantació de marihuana en un magatzem agrícola de Mont-ras gràcies a una falsa alarma. Sergi.
Uns agents que patrullaven per Palafrugell van descobrir en un magatzem agrícola fins a 709 plantes de marihuana amb nombrosos aparells i productes per facilitar el creixement de la droga. Els agents van detenir els dos homes que tenien cura de la plantació, que eren dos joves albanesos de 29 anys.
L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro apuja la taxa de gestió de residus de les seves ordenances fiscals pel 2022. Maria.
La taxa de gestió de residus experimenta un augment del 24% en els habitatges i un increment del 20% als locals industrials a Castell-Platja d'Aro. Les ordenances fiscals pel 2022 han quedat aprovades amb 9 vots a favor, 2 en contra i 6 abstencions.
I Àlex Cordón, Enric Marquès, alcalde de la Bisbal, tornarà a presentar-se a les properes eleccions del 2023.
És l'alcalde de la capital del Baix Empordà des del 2019, any que va finalitzar el mandat de Lluís Saiz. Alcalde i exalcalde, amb dos d'Esquerra Republicana.
Ahir al Supermatí vam parlar amb en Josep Maria Dalmau, propietari d'un forn de pa de Rupià, amb més de 140 anys d'història, que ha hagut de tancar les seves portes. Sergi.
Per al forn Dalmau, el motiu principal ha estat no tenir un relleu generacional i el seu propietari i flequer, Josep Maria Dalmau, va passar ahir pel Supermatí de Ràdio Capital per explicar-nos les seves sensacions a l'endemà de tancar un negoci amb tanta història.
Begur celebrarà la quarta edició del Festival Carmen Amaya els dies 19, 20 i 21 de novembre. Sergi.
Begur homenatjarà la bailaora flamenca que va passar els seus últims anys de vida al municipi. L'esdeveniment inclourà actuacions musicals, activitats per a totes les edats, tallers i una sardinada popular.
I Maria Alzina ens explica que la cuina de l'Empordanet ha estat premiada al Gastronòmic Forn de Barcelona.
El col·lectiu gastronòmic La Cuina de l'Empordanet ha estat reconegut durant la segona jornada de l'esdeveniment per la seva trajectòria i també hi ha estat present de forma activa amb la impartició de dos tallers amb productes Segell Girona Excel·lent.
Seguim de seguida amb els titulars. Seguim amb l'Anna Salvador. Aquest diumenge Palafrugell celebra la 36a edició de la Festa de l'Esport.
Serà al Teatre Municipal de Palafrugell a partir de les 7 de la tarda. En el decurs de la nit es farà l'elecció del millor esportista masculí i femení, la millor entitat, el millor entrenador amateur i l'entrega de la medalla de l'esport.
I el grup de dones de la Bisbal organitza les jornades Les Bruixes, dones sàvies perseguides. Paula.
Els dies 22, 23 i 24 d'octubre s'executaran diverses activitats al Teatre Mundial organitzades per l'entitat juntament amb l'Ajuntament del municipi i la xarxa d'arxius comercials del Baix Empordà. Un dels objectius de les jornades és fer memòria històrica de les dones mortes en nom de bruixes.
Torna al Ganxo Tapes Tardor el dissabte 30 d'octubre, Àlex.
Als bars i restaurants participants s'hi pot trobar l'oferta de ganxo tapa més beguda al preu de 2,50 euros. Alguns locals també ofereixen un menú de 6 tapes més 2 begudes.
Carai, doncs ja hi anirem. I el Terracota Museu de la Bisbal millora la seva accessibilitat?
Les barreres físiques i comunicatives del Terracota Museu s'han pogut identificar gràcies al programa d'autoavaluació de l'accessibilitat MUSA, desenvolupat per la xarxa territorial de museus de les comarques de Girona, per ajudar a la millora gradual de l'accessibilitat que presenta l'equipament i la seva museografia.
Ja veieu que aquests dies estan passant moltes coses al Baix Empordà. De seguida en parlem de tot plegat. De moment hem de saludar el Marc Vilà, que ens porta la previsió del temps. Bon dia, Marc.
Bon dia.
Després d'uns dies sense fred ni ambient de tardor, sembla que avui baixa la temperatura, és així?
Avui dijous toca parlar de descens de temperatura. Una nova configuració al cel girarà la inèrcia càlida i els vents de component sud per temperatures més fresques i vents de component nord. Avui la meteorologia es posarà en mode tardor i sense ser un canvi molt destacable, notarem que l'atmosfera es refreda molt més i s'inestabilitza. Les temperatures màximes de la comarca d'avui quedaran molt semblants a les mínimes d'ahir dimecres. A la comarca amb prou feines passarem dels 20 graus amb mínimes de l'ordre dels 12. Exemple de la Bisbal, que ahir dimecres va tenir 19,1 graus de temperatura mínima i que avui possiblement tingui una màxima molt semblant, és un fet curiós i que explica com podrem notar el descens tèrmic. Les boirines i males visibilitats desapareixeran deixant un cel poc o mig ennuvolat per núvols alts i mitjos durant el matí i plantejant una tarda molt ennuvolada i insegura amb possibilitat de petits ruixats al Baix Empordà, que seran més probables com més al sud de la geografia ens trobem. De cara a divendres, el temps tindrà ganes de més sol amb ambient una mica més fred.
Moltes gràcies, Marc Vilà, amb la previsió del temps. I avui el comentari a Ràdio Capital és de l'escriptora i col·laboradora Rosa Regàs.
Generacions. Ara que se'ns han obert les portes cap a comportaments menys encarcarats, estranys i difícils, que anem allunyant la por cap al desconegut que ens havia de portar la pandèmia i que comencem a fer plans per anar normalitzant la nostra vida social, professional, familiar i amorosa, carregant-la de vegades d'il·lusions i esperances noves, no puc deixar de pensar en la reacció de tanta gent gran amb fama de savis sobre la desastrosa i sinistra forma de divertir-se dels nostres joves, tan lluny de qualsevol de les nostres formes d'intentar arribar al súmum de la felicitat que creiem socialment definitives. No és que pensi en ells, els més grans em refereixo, que cada generació ha fet les seves bestieses i genialitats, quasi sempre sense la unanimitat d'acceptació dels més grans, sinó que en qui penso és precisament en aquesta gent gran que ha sortit a defensar-los com si en això els anés la vida i el prestigi, i no és que ho trobi malament, és que no ho entenc. He llegit desenes d'articles i he sentit quantitat d'arguments defensant el seu comportament, sovint amb estupidesa, que no és només conseqüència de l'abundància, sense trobar-hi gust a l'alcohol de tota mena, begut precipitadament i durant hores amb l'objectiu gairebé únic de traspassar la frontera de la borratxera més sorollosa, xabacana i violenta, el pas previ a la bogeria col·lectiva d'inútils estrèpits que acaben en fogueres del primer, que troben baralles, robatoris, destrosses per arribar finalment a la destrucció de tot el que els arriba a la mà, ferits i violacions, siguin o no siguin publicats o denunciats. Sense comptar amb la creació i escampada de totes, de tones de brutícia per uns carrers que no s'havia vist des de que havien pogut ser escenaris de pobles i ciutats de començaments del segle XIX. Em fa vergonya recordar-ne les notícies, però el pitjor és que no sabem, almenys som molts els que no sabem, a què es devia tot això. Tot i sabent que no era pas per gana, ni per set, ni per fred, ni per protestar per altres manques igualment necessàries, sinó, segons diverses opinions reconegudes, només per justificar la necessitat de divertir-se de la gent jove que els havien alliberat per fi de la presó, on havien estat reduïts durant molts mesos per combatre la pandèmia, la qual cosa els donava dret a divertir-se, o ben mirat, potser, ocasió per oblidar que només trobaven diversió emborratxant-se, barallant-se o destrossant la via pública. De veritat que no ho entenc. Però fa dies que busco i no trobo un argument convincent que m'expliqui una mica més el món on visc. No em desanimo. De vegades penso que ja ho entendran uns altres quan hi pensin d'aquí molts anys, tants com m'ha costat a mi creure que comprenc a què es deu, posem per cas, la manca de sentit crític i de resposta ideològica a les injustícies socials i polítiques que mostren pobles com el nostre, que han patit brutals i inacabables dictadures. O potser, com creia Kapuscinski, hauran d'esperar no una generació o dues, sinó totes les que acaben, almenys en 100 anys.
Jo i tu, quin parell de caps i grans, viatjant per mons estranys, lluitarem contra gegants, amb les mans nues lluny, cavalgant per mil deserts, com bandidos a l'oest, descobrint nous continents, tot fent història. Junts vam alliberar París, vam tombar el mur de Berlín i navegant amb els vikings, empunyant l'entorxa com si fóssim Bonnie and Clyde o un parell de samurais. No ens farem enrere mai, fidels al repte amb tu. No hi ha dues nits iguals, no hi ha dubtes ni temors, no hi ha principis ni finals. Invencibles. 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 Junts anem més lluny. Jo i tu som intrèpids navegants a la conquesta dels set mars, pioners i agosarats, hàbits d'aventures com Neil Armstrong o James Cook, el desig d'anar més lluny cap a mons desconeguts i els seus misteris junts. No hi ha dues nits iguals, no hi ha dubtes ni temors, no hi ha principis ni finals. Allà on em porti el vent.
forts i més valents. Amb tu me'n vaig i escapem d'aquest present que ha perdut tota innocència i la il·lusió de quan som nens. Amb tu me'n vaig, allà no em porti el vent. L'un al costat de l'altre som més forts i més valents. Amb tu me'n vaig i escapem d'aquest present que ha perdut tota innocència i la il·lusió de quan som nens. Amb tu me'n vaig.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Hola, sóc la Margarita del Mercat de Palafrugell. A casa nostra tenim un plat boníssim que heu de tastar. Es diu esniu.
Del 8 d'octubre a l'1 de novembre, 7 restaurants de Palafrugell el preparen per tu. A més, emporta't esniu a casa. Més informació al 972 30 02 28 i a visitpalafrugell.cat. Palafrugell t'espera.
El cafè, la rentadora... Bon capítol més de Netflix. Si treballes a casa pel teu compte, segur que això et sona. Augmenta la teva productivitat i separa la feina de la teva vida personal amb Flox Coworking de Palafrugell. A Flox Coworking tindràs un espai de treball propi amb totes les comoditats. Connexió a fibra de 600 megas, climatització, servei de neteja, alarma i videovigilància. I dues sales privades per a reunions. Tot per només 155 euros al mes. Vine a provar-ho gratis una setmana amb Ràdio Capital. Flox Coworking, el carrer de l'Estrella 6 de Palafrugell. Més info a fluxcoworking.com.
El programa de les estrelles, set de música.
Hey, I'm Ed Sheeran.
Hello, we are
BTS. I'm Doja Cat.
El programa on repassem totes les novetats musicals d'aquella mateixa setmana, les llistes més importants d'arreu del món i on apostem pels nous èxits. Te'l perdràs? Els diumenges de 7 a 8 del vespre amb en Gonzalo Castañera a Ràdio Capital.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Són les 8 i 18 del matí. Abans escoltàvem Invencibles, i és que els Catarres han anunciat aquesta nit que el 22 d'abril presentaran el seu cinquè disc, i ho faran al concert al Club Sant Jordi de Barcelona. Però, mentrestant, tornem al Baix Empordà, perquè aquesta setmana passada ens sorprenia una notícia que ens porta a Sant Feliu de Guíxols. El seu port serà el primer de tot l'estat que tindrà biohats. Per parlar de què són i de l'actualitat del port, tenim amb nosaltres a la Maribel Vela, gerent del Club Nàutic de Sant Feliu de Guíxols. Bon dia, Maribel.
Hola, bon dia, Eugènia, bon dia a tots.
Bon dia, què tal? Primer, vull que em corregeixis, no sé si realment es diu biohats o biohuts o biohuts, com es pronuncia?
Sí, de les tres maneres, depèn del teu accent. S'escriu biohut, H-U-T, i això vol dir com caseta, com refugi. És una paraula importada, anglesa, i ja ho dius bé, sí.
Vale, perfecte. Clar, és una paraula, com deies, importada, molt desconeguda per la gent d'aquí. Què són exactament?
Mira, són hàbitats que es creen artificialment perquè les espècies de peixos alevins es puguin refugiar dins. Són una mena de gàbies, per dir-ho així, grans. A dins tenen una estructura que suporta closques d'ostres. Llavors això, el sorollet, atrau totes les espècies de vida. Llavors es crea un hàbitat on els peixos a futur, amb el temps, es poden alimentar, es poden refugiar.
I quina mida tenen, més o menys, perquè ens imaginem?
Mira, són bastant grans. Són com d'un metro d'alt i ample, i llavors en posem 15, vull dir que són nombrosos, eh? I la instal·lació la farem el 18 de novembre. Esteu convidats a veure'ls.
I, ostres, que xulo. Llavors, clar, servirien com per protegir allò que en una cèlebre campanya se'n deia els petqueniñes, no?
Exacte, és així. La qüestió és, els peixos surten a mar, es reprodueixen i llavors tornen a buscar la costa, venen els bancs de peixos més alevins, perquè a la costa troben el menjar, s'han de nutrir, i troben el refugi a dins de cales, coves, etc. En els ports, com que som espais que en el cas de Sant Feliu de Guíxols té una fondària de més de 8 metres i és tot flotant, és a dir, per sota només hi ha unes pilones que aguanten l'estructura, és tot lliure. En allà pues, creem aquests hàbitats i ells el que fan és entrar allà dins. Quan són molt petits, molt petits, tenen un nombre de depredadors molt gran, perquè qualsevol peix que és més gran que ells se'ls podrien menjar. Llavors, d'aquesta manera, el que fan és refugiar-se i agafen una mida més gran i llavors el nombre de depredadors que els poden menjar és menor. Per tant, ajudem a que tornin a marxar a mar molts més peixos, que sobrevisquin molts més, que no pas si no trobessin aquest menjar i aquest refugi.
Mm-hmm. Clar, has dit que s'hi acostaven per un so. Com s'hi acosten? Com arriben sí. cap allà?
Sí, a veure, els peixos anaven lliurement. Llavors, quan veuen que hi ha com closques, sorollets, això els hi atrau perquè pensen que és menjar. Llavors, ells després ja s'hi queden allà un temps i el que fan és, a veure, el mar crea tots els nutrients que ells necessiten per créixer naturalment. O sigui, tu deixes alguna cosa a sota del mar i tu, al cap d'un temps, començaràs a veure que hi ha espècies d'algues, vegetals, hi ha closques que s'enganxen, etc. Tot això són els seus nutrients. I llavors, amb aquest sorollet, doncs, els hi donen la sensació aquesta de refugi.
Mm-hmm. Quants animals es poden arribar a protegir? No sé si heu fet un
càlcul. Nosaltres, això és experimental, perquè depèn d'on estan ubicats. Sí que l'empresa Ecocean, que és la amb la que col·laborem, que és una empresa francesa i ha instal·lat més de 4.000 arreu del món, ells sí que tenen estudis fets. El que passa és que cada port, cada cala, cada mar és diferent. Per tant, nosaltres ara no ho sabem, el nombre. El que sí que farem, que és el projecte, no és només instal·lar aquests artefactes, per dir alguna cosa, aquests biouts, sinó que hi ha un camí de llarg recorregut d'estudis. Nosaltres, localment, tenim un col·laborador que cada dia es tira al mar i fa el recompte de peixos, de les espècies, la floració, és a dir, un expert científic que fa aquest recompte. Llavors, el que farem és, nosaltres les instal·larem, farem un estudi, al cap d'un any, quan hi hagi vida i siguin efectius aquests biohuts, estiguin plens de vida i peixos, tornarem a fer un estudi contínuament, anirem fent recompte i estudis, i llavors ho sabrem. Ara és difícil de dir.
Mm-hmm. Qui ha impulsat aquesta instal·lació de biohuts?
Mira, el Club Nàutic de Sant Feliu de Guíxols és una entitat sense ànim de lucre i sempre col·laborem amb tot el que puguem per preservar i per divulgar la importància de cuidar el medi marí. Per exemple, l'any passat vàrem signar un conveni amb Natura Externa, que és una fundació local, uh-huh. que van fer un estudi d'on estaven ubicats les fanerògames, que són la posidònia i altres espècies. Llavors, per divulgar on no s'ha d'ancorar, etc. Sempre busquem projectes que ajudin al mar i que ens ajudin els amants del mar a continuar gaudint d'ell. En la fira, en el Saló Nàutic de Cannes, vaig conèixer aquesta empresa, em va oferir el producte que ja estaven instal·lant en aquell moment en Puerto Rico, o sigui que hi ha molts llocs arreu que s'està instal·lant, i el que ens va explicar a mi em sembla que tenia molt de sentit comú. Després ho vaig compartir amb els socis del Club Nàutic, amb els submarinistes, i els hi va semblar que era un projecte que era interessant. És interessant per diversos motius. El primer és per responsabilitat. Nosaltres, al ser una entitat sense ànim de lucre, exercim una responsabilitat davant del medi ambient i tot el que puguem fer per ajudar, ho fem. En segon lloc, tenim aquests estudis que volem fer, científics, de recompte d'espècies, mm-hmm. etcètera, i això també ens ajudarà a conèixer millor el que tenim sota el port. I en tercer lloc, hi ha una activitat molt i molt maca, i és la divulgació. Instal·larem 4 biohuts més petits, d'unes mides petites, que es podran, amb seguretat, treure fora de l'aigua i fer divulgació amb els nens. Portarem escoles, portarem nens a que facin que tinguin el contacte i que visualitzin totes aquestes espècies que es troben a sota el mar, que són moltes, que si no fas submarinisme és difícil, o snorkel, és difícil que t'adonis de què hi són. Llavors, hi ha una activitat molt maca que van fer uns nens i és els dibuixos de lo que ells veuen. Els nens s'expressen mitjançant el dibuix.
Que xulo.
I quan els hi demanes, si els hi demanes, mira, dibuixa el port, i te dibuixen pues, els pantalans, els dics, els barcos. Un cop han fet aquesta activitat, el que dibuixen ja no és només els barcos, que sí, i els pantalans, però també totes les espècies vegetals i animals que han pogut observar. Dibuixen les cloïsses, les algues, els peixos. I llavors aquest projecte ens interessa molt també pel seu àmbit divulgatiu. I de conscienciar els més petits, que són com esponges, de que allà sota pues, hi ha vida, que s'ha de cuidar i que hem de cuidar el mar.
No sé si a part d'això, és a dir, que sigui que tingui aquesta part divulgativa pels nens, també serà un punt d'atracció turística, potser pels adults, de que d'alguna manera es pugui senyalitzar o es pugui ensenyar.
Mira, senyalitzar és complicat perquè això està, són unes gàbies que estan ubicades just a sota dels pantalans. Els pantalans són flotants, llavors no es veuran,
vale,
perquè els nostres pantalans fan dos metres i mig i no es veuran. El que sí que farem serà un exercici de captar imatges, vídeos, i ho projectarem en la pantalla que tenim al Club Nàutic. Farem plafons, farem material divulgatiu, ho posarem a les xarxes i ho donarem a conèixer d'aquesta manera audiovisual ad hoc. En el moment és més complicat. Sí que hem creat aquesta activitat pels més petits, pels més grans, pues, haurà de ser de manera audiovisual.
I també entenc que servirà, com deies, per investigar, no? Perquè suposo que tindreu moltes més dades dels peixos que hi ha.
Sí. Actualment hi ha moltes entitats que fan estudis i són accessibles. I en aquest cas el que volem és veure l'evolució, l'impacte que té la instal·lació dels biohuts dins del nostre port. Cada port, com deia, són diferents i farem estudis a futur. Això és una carrera de llarg recorregut. La instal·lació és només el primer pas, però volem utilitzar aquests hàbitats per fer aquests estudis, per conèixer-ho millor, per fer divulgació i com t'he dit, és una carrera de llarg recorregut. Crec que ens donarà molt de joc per poder desenvolupar la nostra activitat de responsabilitat mediambiental.
Clar, són habituals arreu d'Europa? Vull dir, ja, quants ports, no sé si saps més o menys quants ports n'hi ha que en tinguin.
Sí que ho he llegit en alguna part, però el que et puc dir és que a França és molt, molt habitual. Aquesta entitat, aquesta empresa que els instal·la, col·labora amb tots els ports que tenen un cert grau de preservació mediambiental i té instal·lats, ja t'he dit, 4.000 arreu del món. Vull dir que a França és on van començar i on tenen més instal·lats, a Dinamarca també en tenen i hi ha diversos països. Sí. El número de ports exacte no te'l vull dir perquè m'equivocaria, però són molts, són nombrosos. Aquí a l'estat espanyol és el primer, però ja també els col·legues d'altres ports han mostrat interès, van fer una presentació durant el Saló Nàutic i tots han mostrat interès. Jo crec que això és un multiplicador. Crec que seran molts i molts els ports que ho faran.
Clar, com deies ara, és una acció que ajuda a generar un benefici pel medi ambient. És veritat també, en aquestes últimes setmanes hem conegut informes que parlen dels efectes nocius de l'activitat nàutica recreativa pel mar. I clar, per això t'ho volia preguntar, no? També perquè això generarà un benefici. Llavors, quin tipus d'activitat es fa en el port de Sant Feliu de Guíxols? Vull dir, creus que això potser també ajuda a conscienciar?
Sí, sens dubte. L'activitat nàutica no necessàriament és nociva, ni molt menys. És una idea que està poc fonamentada. Sí que hi ha activitats que poden ser nocives, com si tu tires la brossa, però és igual si la tires des de la platja que des d'un barco. De fet, normalment els usuaris dels barcos no tiren res, no ho fan, perquè són justament les persones més amants del mar. Després, sí que hi ha activitats que poden danyar el fons marí, com tirar una àncora. Llavors, una activitat que estem promovent, que estem proposant, de fet, demà tinc una reunió amb l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, és posar ancoratges ecològics. de manera que no s'atiri l'àncora. Tirar l'àncora a sobre de la sorra no té cap problema, no és cap mena perjudicial. Sí que ho és a la Posidònia, per això nosaltres ja vàrem informar i informem a tots els passants que venen on estan les praderies de Posidònia, on es pot fondejar i on no es pot fondejar. I els nostres usuaris, evidentment, no fondegen a la Posidònia. Realment és una idea errònia que la nàutica perjudica al mar més que qualsevol altre banyista. El que fan els banyistes és sortir a mar, neden i tornen. Vull dir, no és tan perjudicial. El que sí que és cert és que el mar té una degradació que està bé donada moltes vegades pues, perquè tirem aigües massa depurades, no regenerem la vida, o perquè tirem pels sobreixidors de les poblacions, dels municipis, tirem no només aigua tractada, sinó que surt de tot el mar, i altres factors que no venen necessàriament per la nàutica recreativa, ni molt menys. El que és cert és que s'ha observat en els últims anys una degradació del mar i que cadascú dins de la seva petita parcel·la faci tot el que pugui per fer que el nombre de vida en el mar creixi, doncs creiem que és una responsabilitat i per això nosaltres totes les oportunitats que se'ns presenten pel davant que van en aquest sentit, en aquesta direcció, doncs ens hi apuntem.
Molt bé, doncs ho seguirem de ben a prop. Moltes gràcies, Maribel Vela, gerent del Club Nàutic de Sant Feliu de Guíxols. Gràcies per venir avui al Supermercat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Passen 2 minuts de 9:15 del matí. Seguim amb l'informatiu a Ràdio Capital de l'Empordà, tota l'actualitat del Baix Empordà, i ho fem amb l'Anna Salvador, que ens explica que el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona projecta una reforma integral de la depuradora de Palamós amb una ampliació de l'espai que actualment ocupa i una inversió d'uns 15 milions d'euros.
L'objectiu de l'actuació és resoldre problemàtiques que afecten les instal·lacions inaugurades l'any 1985, sobretot el deteriorament de les estructures de formigó armat, d'equips i espais, a més de les molèsties d'olors i sorolls de l'entorn. L'ENS ha redactat un document que analitza i estudia la situació actual i proposa algunes solucions com a pas previ a la redacció del projecte constructiu. La redacció del projecte i l'obra de remodelació formen part del conveni entre el Consorci d'Aigües i l'Agència Catalana de l'Aigua. L'estudi incideix en el gran deteriorament general de la instal·lació amb diverses patologies estructurals. En aquest sentit, remarca que els elements constructius no presenten les garanties necessàries i requerides.
A part d'aquestes, també hi haurà més reformes.
Exacte. En paral·lel, l'informe també veu necessari renovar, entre d'altres, els equips electromecànics, les instal·lacions elèctriques i d'automatització, així com reformar també en profunditat els edificis de control, de pretractament i de deshidratació. Finalment, posa en relleu que la ubicació de la depuradora, enfonsada 2 metres respecte del terreny que l'envolta i que limita amb la riera d'Aubi, ja ha provocat diverses inundacions. Per una altra banda, l'ENS també preveu actuar per evitar els diferents problemes de les olors i pel que fa a l'edificació, es proposa construir nous edificis de pretractament, aireig i flotació de fangs, així com renovar els tancaments i el pintat del de deshidratació, remodelar l'edifici de control i construir-ne un altre de nou per tallers i magatzem. A més, es projecta una ampliació de l'espai que actualment ocupa, tot plegat amb una inversió aproximada d'uns 15 milions d'euros.
Seguim amb tu, Anna, perquè la plataforma contrària al parc eòlic marí al Golf de Roses, Stop el Macroparc, ha rebut el suport d'una vintena d'ajuntaments gironins i ha recollit més de 20.000 signatures en contra del projecte.
Membres de l'entitat s'han reunit amb el subdelegat de l'Estat, Albert Bramont, per reclamar-li que la transició energètica es faci des del territori i entregar-li tota aquesta documentació. La plataforma opositora ha agraït a Albert Bramont la predisposició a rebre'ls i ha aprofitat la trobada per fer-li arribar tots els suports que fins ara han anat recollint els opositors del parc eòlic. Són més de 20.000 signatures individuals i una vintena de mocions aprovades per ajuntaments gironins, la majoria de la zona del litoral. El vicepresident de la plataforma, Jordi Pontjoan, ha explicat que, a més d'aquests, hi ha una altra vintena de consistoris que, en breu, també aprovaran la moció per ple. Són ajuntaments més situats a l'interior.
I prop de 20 ajuntaments més està a punt d'aprovar. Per tant, el que sí que volem donar aquesta imatge de que tot el territori, amb el seu conjunt, pràcticament, doncs, està en contra de macroinstal·lacions que són, d'alguna manera, forànies, que són invasores i que, d'alguna manera, el que fan és intentar solucionar la transició energètica doncs, d'una manera errònia, segons el nostre punt de vista.
Com dèiem, durant la reunió, els opositors del Parc Eòlic Marí també han reclamat suport al subdelegat perquè la transició energètica es faci des del territori. Jordi Pontjoan ha explicat que un projecte com el del Parc Tramuntana seria fabulós en llocs com el desert d'Atacama, el de Gobi o Sibèria, però que la zona de l'Empordà no ho podria digerir.
Les instal·lacions d'aquests macroparcs eòlics marins, totes, si llegiu una miqueta la lletra petita, totes parlen de distàncies de la costa d'entre 80, 100 i 120 quilòmetres de distància. I aquí estem parlant, en el cas més favorable, de 20. 20 en aquest cas, des de Sant Pere Pescador. La Meda són 10, Begur són 10 i Cadaqués són 10. Per tant, això és una agressió al paisatge molt important. L'Empordà no serà el mateix si es fa una macroinstal·lació d'aquest tipus.
El portaveu de la plataforma també ha explicat que durant la trobada Albert Bramont els ha dit que seran curosos amb la tramitació dels POEM, però que de moment no s'ha pogut anar més enllà perquè no hi ha un calendari marcat perquè l'Estat aprovi els plans.
Ecologistes en Acció de Catalunya ha exigit al govern que compleixi amb la sentència judicial que l'obliga al buidatge total de l'abocador de Vacamorta. L'entitat proposa la creació d'una taula territorial per consensuar el nou emplaçament del dipòsit receptor de residus. Maria.
El grup d'activistes Ecologistes en Acció de Catalunya ha exigit al govern català que compleixi amb la sentència judicial que l'obliga al buidatge total de l'abocador de Vacamorta, al municipi de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. L'entitat proposa la creació d'una taula territorial per consensuar el nou emplaçament. L'entitat demana mantenir el principi de proximitat i per això apunta a trobar un emplaçament en el territori empordanès. Els ecologistes apunten que el fet de retirar els residus a d'altres abocadors potser no és la millor solució possible, però s'estableix judicialment i cal que es compleixi. Els activistes aposten a que les 2,6 tones de residus s'aboquin en altres punts de l'Empordà, tot i que no veuen amb bons ulls que sigui al mateix municipi on hi ha Vacamorta, ja que els veïns ja han patit prou amb l'abocador il·legal. L'entitat critica que la retirada de residus no és la millor solució possible perquè suposa un impacte important a nivell mediambiental i econòmic. Malgrat tot, els ecologistes recorden que aquesta és la sortida que els tribunals han avalat a l'abocador i per això cal complir-la.
Moltes gràcies, Maria Alzina. D'altra banda, els Mossos han desmantellat una plantació de marihuana en un magatzem agrícola de Mont-ras gràcies a una falsa alarma. Uns agents que patrullaven per Palafrugell van rebre l'avís que havia saltat l'alarma d'una casa del poble veí i quan van anar-ho a comprovar van veure que l'habitatge estava tranquil, però també van fixar-se que un magatzem situat al costat de casa, aparentment en desús, tenia totes les finestres tancades i hi havia diverses càmeres de seguretat instal·lades. Sergi.
Segons informen els Mossos, els fets van tenir lloc aquest diumenge passat a la tarda. Una dotació que estava fent patrullatge per Palafrugell va rebre l'avís d'anar fins al poble veí de Mont-ras perquè havia saltat l'alarma d'una casa situada al carrer Ciutadella. Quan van arribar al lloc, els policies van veure com, en realitat, s'havia tractat d'una falsa alarma, però sí que van fixar-se en que al costat de la casa hi havia un magatzem, aparentment abandonat, que tenia totes les finestres tancades i a fora s'hi havien instal·lat diverses càmeres de seguretat i se sentien sorolls des de dins.
I la patrulla va veure com a l'interior del magatzem, format per un llarg passadís, un garatge i quatre estances, hi creixia una plantació de marihuana.
Sí, i a més, els dos joves que vigilaven la plantació vivien allà perquè també hi havia una cuina amb nevera i dos llits. Els Mossos van detenir els nois per un delicte contra la salut pública i l'endemà els agents de la Unitat d'Investigació i de Científica van fer una entrada i escorcoll al magatzem. A l'interior van trobar-hi 709 plantes de marihuana i tota mena de material relacionat amb la seva tinença i preparació. Els dos joves, que no tenen antecedents, van passar a disposició del jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà aquest mateix dimarts i han quedat en llibertat provisional.
Castell-Platja d'Aro aprova aquest dimecres 20 d'octubre les ordenances fiscals pel 2022 i una de les taxes que ha experimentat una pujada representativa ha estat la de residus. A més, una de les altres taxes modificada ha estat la taxa del clavegueram. Maria.
Doncs sí, l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro i S'Agaró ha aprovat la pujada de la taxa de gestió de residus i també la taxa de clavegueram. La taxa de recollida d'escombraries s'apuja un 24% en habitatges unifamiliars, plurifamiliars i apartaments. I en el cas de locals industrials com comerços, hotels, càmpings i restaurants, la taxa s'incrementa en un 20%. El nou contracte millora les condicions de la recollida de residus. L'Ajuntament de la ciutat renova més el contracte de l'empresa GBI. La modificació que s'ha realitzat és l'ampliació de personal, de contenidors i d'altres serveis com escombraries a la zona comercial, reforç per la demanda industrial o també la recollida de la poda a domicili. Amb aquest increment de serveis, és inevitable que la despesa en gestió de residus sigui més alta que la plantejada durant l'any 2019. El dèficit que encara s'ha de compensar és de 350.000 euros municipals. Un dels beneficis de l'aplicació d'aquests nous serveis ha estat l'increment del reciclatge a la ciutat, en un 44% durant els últims 3 mesos. Amb aquest increment del reciclatge a la població, es vol compensar a llarg termini el dèficit que provoca l'increment d'aquests serveis. El ple municipal ha acabat aprovant les ordenances fiscals pel 2022 per 9 vots a favor, 2 en contra i 6 abstencions.
Moltes gràcies, Maria. L'actual alcalde de la Bisbal d'Empordà, Enric Marquès Serra, ha confirmat a Ràdio Capital que repetirà com a candidat a l'alcaldia per Esquerra a les pròximes eleccions municipals que tindran lloc el 2023. Àlex.
Marquès, de 55 anys i nascut a la Bisbal, és llicenciat en Filosofia i Lletres des de l'any 1992 per la Universitat Autònoma de Barcelona. A més, posseeix 2 màsters, un en arxivística el 1996 per la Universitat de Girona i un altre de prevenció de riscos laborals relacionats amb la seguretat en el treball el 2002, també per la UdG. Va començar a treballar a la Generalitat de Catalunya el 1998 i des de l'any 2005 fins al 2019 va treballar com a tècnic superior als serveis territorials del Departament d'Educació de Girona. Ja el juny de 2019, Enric Marquès va ser escollit nou bisbe de la Bisbal d'Empordà, obtenint 10 vots a favor dels 17 possibles gràcies a l'acord signat prèviament entre Esquerra Republicana, la CUP i En Comú Podem. D'aquesta manera, Marquès va rellevar Lluís Sais, també d'ERC, com a alcalde de la Bisbal. Des de llavors, han estat 2 anys i escaig d'un mandat especialment marcat per la pandèmia.
Falta només un minut per arribar a 3:15 del matí. De seguida ens connectarem amb l'Ignasi Arbat i amb la seva secció de cinema. Tenim moltes ganes de saber quines són les noves pel·lícules que podem trobar en cartellera, però mentrestant marxem cap a Rupià, perquè, perdoneu que ara de seguida tornem.
Per al Forn del Mau, el motiu principal ha estat no tenir un relleu generacional i el seu propietari i flequer, Josep Maria Dalmau, va passar ahir pel supermatí de Ràdio Capital per explicar-nos les seves sensacions a l'endemà de tancar un negoci amb tanta història. En el cas del Forn del Mau, tal com ens ha explicat en Josep Maria, va ser el seu besavi qui va posar en marxa el negoci l'any 1878, inaugurant una nissaga de forners que han anat seguint de pares a fills. Josep Maria Dalmau, que ara té 69 anys, creu que ha arribat el moment de deixar-ho perquè ja no li és rentable i és un horari molt exigent. Els seus fills no continuaran amb el negoci i, de fet, ell ja feia temps que volia tancar.
Però ara ja falta un mes per fer 69 anys i ja cada dia ho trobo més pesat.
Ah,
i s'acumula molt la feina els caps de setmana. Si fos els dies de cada dia, només, i treballar els 5 dies de la setmana, dius encara, però...
Segons el gremi de flequers artesans de les comarques gironines, d'aquí a 10 anys hauran tancat el 40% dels forns que hi ha actualment a la demarcació. En Josep Maria reconeix que és una situació lògica perquè tot tendeix cada vegada més a la industrialització i el futur passa perquè les fleques vagin tancant les seves portes progressivament.
Li falta pas pa. Sí, però hi ha molts de pobles, la majoria de pobles i més grans que Rupià que no tenen fleca, però ja hi ha botigues que en venen i... No, per això n'hi ha pas problema. Mentre els pagesos facin blat, no quedarem sense pa.
Dalmau, que hi va veure content com força gent acudia a l'última fornada de la fleca, creu que la població no es quedarà sense pa, encara que sigui un pa diferent al tradicional.
Sí, mira, cada vegada suposo que ja és força, se tirarà més pel pa industrial, ja és força. I l'altre, si es va acabant, anirà acabant. Sí, tot durà fins que s'acaba. Bueno, encara poder aguantar en alguns anys que n'hi haurà algun de flequer.
Supermatí, amb Eugènia Güell.
I a poc a poc ens anem enfilant fins a les 9 del matí. Ara mateix són les 8:47 i arriba un dels millors moments del programa, que és la connexió amb l'Ignasi Arbat. Com estàs, Ignasi? Bon dia.
Hola, bon dia, Eugènia. Què tal? Moltes gràcies.
Molt bé, aquí estem, amb moltes ganes de que ens expliquis què ens portes avui.
Doncs mira, la setmana que ve tenim la festivitat de Halloween, no? Que sempre estem que si el Halloween o la castanyada, en quant a pel·lícules no hi ha discussió. Halloween i arriba ja. Sí, per escalfar motor, aquest Halloween Kills, que és una nova entrega d'aquesta saga Halloween, no? Amb aquest assassí en sèrie de la màscara blanca, Mike Myers, que Blumhouse, aquesta productora de cinema de terror, el 2018 va tornar a reactivar i va fer com una mena de seqüela en la que s'oblidava de totes les seqüeles, és a dir, partia des de la pel·lícula original de John Carpenter de l'any 1978 i a partir d'aquí s'oblidava que havia tingut 10 pel·lícules posteriors, per entendre'ns, que algunes d'aquestes també s'havien oblidat de que tenien d'altres, i és com si agaféssim aquella història 40 anys després. Va tenir molt èxit aquella primera pel·lícula i, evidentment, amb l'èxit van decidir continuar esprement la cosa i convertir-la en una nova trilogia de pel·lícules de Halloween, no? Per tant, aquesta és la que queda al mig i ens en queda una altra, que és Halloween Ends, que s'estrenarà l'any que ve. Ho dic més que res perquè aquesta pel·lícula ni comença ni acaba, perquè també de la pel·lícula anterior, de manera immediata, i acaba, que no acaba, perquè hauràs de veure el final d'aquesta història, no?
Clar, et deixa l'espineta, no?, a veure què passa.
Sí, sí, a més és un final completament obert, que ha de continuar sí o sí, no?
Clar.
El gir que li van donar en aquesta nova saga és que en aquest cas tenim no només la protagonista, no?, Laurie Strode de la primera pel·lícula, que és la Jamie Lee Curtis, sinó a més a més ho han fet de manera generacional, és a dir, en aquesta saga s'hi enfronten, ella, que és àvia, la que és la seva filla, que l'interpreta la Judy Greer, i la neta, que és l'Andy Maticat. Aleshores, és com una lluita de tres dones contra aquest psico-killer, que és Michael Myers, que, de fet, és el mal personificat. No hi ha res més, ni traumes, ni històries, ni... No, és el mal, és el dolent.
Sí.
I si us pensàveu que l'anterior pel·lícula les flames de la casa cremant haurien acabat amb ell, sapigueu que no, això ja no és cap spoiler. No.
Si no
tindríem pel·lícula. Surt de les flames i comença, això que fa ell, no?, amb el ganivet i els habitants de Haddonfield, doncs intentar-los fer la vida impossible o carregar-se'ls ja directament, no? Aquí tenim un fet diferencial que una mica que les que han estat víctimes de Michael Myers, de la primera pel·lícula, perquè això intenta enllaçar amb la primera pel·lícula de John Carpenter, doncs aquestes víctimes que llavors doncs eren adolescents o nens petits i tal, ara són més grans, i s'organitzen per intentar aturar a Michael Myers, no? Ja veurem com va tot això, i bé, és una pel·lícula entretinguda, amb referències picadetes d'ullet a tota la saga, fins i tot a les pel·lícules que estan fora de la seva continuïtat, eh? I bé, entretinguda.
Sí, és una pel·lícula també molt pels fans que l'esperen, evidentment, no? Que podran entendre totes aquestes picades d'ullet.
Exacte, sí, pels que hagin seguit tota la saga. També hi ha, com totes les sagues, també hi ha gent molt purista que no admet segons quines coses, clar. I aleshores, clar, hi ha gent que no li agrada, no? Però bé, en tot cas, també compta amb la música de John Carpenter, que ell posa la música, no hi fa res més, i Cody Carpenter, que és el seu fill, que és, també fan gires així de concerts de música electrònica i tal.
Carai, doncs, bueno, això per qui vulgui passar por, no?
Sí, però bueno, no és una pel·lícula de por, eh? És més això, un slasher de sang i fetge.
És ambientada allò... així.
Ah, exacte, sí. Por tampoc fa.
Vale. Jo crec que a mi sí, jo en general soc bastant d'aquestes que tinc tot el rato els ulls tapats, o sigui, no perquè faci alguna cosa que fa por, sinó perquè m'anticipo, o sigui, penso, ara passarà alguna cosa que fa por, llavors veig mitja pel·lícula perquè l'altra meitat tinc els ulls tapats, o sigui que jo la miraré però ho faré així. Sí. Què més ens portes, Ignasi?
Doncs mira, canviem el terror i anem per als dibuixos animats, perquè a banda de Halloween...
Això m'agrada.
Sí. També com que venen uns dies de festa, una mica, bueno, 3 dies, no? Posem alguna de dibuixos també perquè els nens puguin mirar-hi. L'estrenem ja una setmana abans, així ja anem escalfant els cinemes, que és aquest Ron dona error. Això és una pel·lícula produïda per un estudi britànic, que és Locasmith Animation, però la distribueix 20th Century Studios, que ara pertany a Disney. Val? No és, vull dir que no és una pel·lícula estrictament de Disney, sinó que és de 20th Century Studios, que va ser comprada per Disney fa un parell d'anys i que tenia una distribuïdora que era Blue Sky, que feien totes aquelles pel·lícules de l'Ice Age i tal, i aquella companyia va tancar i ara han agafat una altra companyia que els hi faci doncs, temes d'animació, que és aquesta companyia britànica. I en aquest cas és una història que, bueno, està bé, fes la pel·lícula ha tingut bona crítica, eh? Estaria ambientada en l'actualitat, però en aquest cas tenim que, en aquesta actualitat nova, els robots són els millors amics dels nens. I el Ron dona error és precisament la història d'en Barney, un nen d'11 anys que veu que el que et passa moltes vegades, no? Quan t'envien alguna cosa d'Amazon que té algun cop o que no funciona i que l'has de tornar. Doncs, bueno, això li passa exactament a aquest nen que durant el transport, allò que fan els transportistes a vegades, que foten els paquets, vinga, bom, doncs se li ha carregat el robot i no funciona. Per això ve el títol de la pel·lícula. Bueno, és una comèdia divertida i, bueno, al ser d'un estudi britànic, doncs, també té un punt diferencial de les...
Té un punt diferent.
Potser, sí, de les típiques més americanes, doncs té aquest punt d'humor britànic que està molt bé.
Aquesta la tindrem als cines.
Sí, tot això és cinemes, eh? O sigui, anem forts perquè els cinemes han tornat a engegar ja... Sí, i han aixecat amb força, eh? Vull dir que tot estrenes interessants.
I s'hi ha d'anar perquè per donar suport i ajudar-los amb la renca, això, com en tornar-hi, no?
Exacte, sí. Mm.
Molt bé, aquesta era de dibuixos, jo crec que també l'aniré a veure perquè m'agrada molt, i a part crec que pot fer reflexionar també sobre la importància que donem a les tecnologies i als robots a les nostres vides, no? Vull dir...
Sí. Aquesta dependència també de la tecnologia.
Exacte. Sí. Molt bé. I què més hi ha? Què més hi ha pels cinemes?
També tenim la Crònica Francesa de French Dispatch, que és l'última pel·lícula del Wes Anderson, i amb un repartiment d'aquests també d'actors molt coneguts que tenen les pel·lícules de Wes Anderson. Aquí tenim el Benicio del Toro, el Frances McDormand, el Jeffrey Wright, la Tilda Swinton, el Timothée Chalamet, l'Alia Sidoux, el Bill Murray, bueno, l'Owen Wilson.
Déu-n'hi-do.
Sí, és com més o menys el Gran Hotel Budapest, no? Que crec que és l'última que se va estrenar del Wes Anderson, doncs arriba també amb un repartiment supercoral. En aquest cas són tres històries diferents, per si també hi ha tants de personatges que estan una mica connectades entre elles, no? Mm-hmm. Intenta fer un homenatge al món del periodisme i en aquest cas està ambientada en la redacció d'un diari americà que està en una ciutat francesa durant el segle XX. És això, en algunes escenes també en blanc i negre, es va estrenar a Cannes la pel·lícula, crec que va arribar a Sant Sebastià i ara doncs, ens arriba diguéssim, perquè la puguem veure. No? És també d'aquelles pel·lícules que havien d'haver arribat fa un any amb la pandèmia i que finalment doncs, es van estrenant totes. Ara tindrem una allau de pel·lícules importants.
Tenim feina.
Sí, d'aquí a final d'any se'ns acumularà un piló de coses.
Ja ens ho aniràs explicant. No sé si hi ha alguna estrena més.
Sí, i si no voleu sortir de casa o el que sigui, doncs teniu sèrie també. I
vinga,
torna, perquè és la segona temporada de Lock and Key a Netflix. Que també és d'aquestes sèries que es va estrenar la primera temporada al febrer del 2020, que havia d'haver arribat abans també aquesta segona, i pel tema de la pandèmia doncs, també és d'aquestes sèries que s'ha vingut, que s'han endarrerit una mica més del compte. I recordem que està basada en la sèrie de còmics de Joe Hill, que és el fill de Stephen King, i dibuixos de Gabriel Rodríguez, i que ens explicava la història d'un pare de família que era assassinat i aleshores havia un misteri relacionat amb la seva casa familiar, que es trobava a Massachusetts, un poble imaginari també, que es diu Matheson, i que un cop la família es traslladi en aquesta casa, descobriran tota una sèrie de claus misterioses i màgiques que obren portes i que, portes a vegades a mons diferents al nostre, o coses oníriques, o obrir claus, per exemple, del teu propi cervell. Mm-hmm. Coses molt, molt, que estava molt bé. I trobo que l'adaptació, el còmic potser era més fosc, més tètric, més de terror, aquí està portant més al terreny Netflix, per entendre'ns, és a dir, potenciant més la fantasia i rebaixant considerablement el terror per fer-ho més accessible també al públic, no? Perquè, bàsicament, també va molt adreçat a un públic jove, podríem dir. Mm-hmm. De fet, els tres protagonistes, els tres nens, estan molt bé, perquè tenim els adolescents, que serien el Connor Jessup i l'Emilia Jones, i llavors el petit, diguéssim, el de 10 o 11 anys, que és el Jackson Robert Scott, que és un prodigi de nen, vull dir, és una passada com ho fa aquest nen. No, és brutal. I li dona una màgia a la sèrie increïble.
I està molt bé.
No sé si l'has vista, aquesta.
No, aquesta no, però n'he sentit a parlar i tothom diu el mateix. En plan, tothom diu que aquest nen...
Sí, el nen és una passada. Sí, i la sèrie està bé, eh? Jo, si no l'heu vista, i ara que surt la primera temporada, us voleu enganxar a la primera, doncs...
I aprofitem, no?
Sí, aprofiteu, perquè, clar, la primera també acabava una mica així... Hi ha una porta negra, on hi ha uns dimonis, no? I un dels dimonis acabava posseint un dels personatges. I ens deixava així la primera temporada. Doncs ara continuarà.
El millor d'anar tard amb les sèries és que quan surt la segona temporada mires la primera i així no t'has d'esperar, no? Perquè ja tens la segona disponible.
Sí, ara, això... clar, haurem de refrescar una mica també, perquè, clar, al passar un any i mig respecte a l'anterior, dius, a veure com va acabar, no? Aquests resums que fa Netflix de 3 minuts de tota la temporada anterior,
sí.
L'haurem de veure.
L'hauràs de veure amb atenció. Molt bé, sí, Ignasi. Sí. No sé si hi ha alguna última estrena.
No, ja està, amb això ja ho tindríem.
Perfecte.
Tot.
Doncs moltíssimes gràcies. Ens escoltem aviat i jo ja m'ho he apuntat tot.
Molt bé, així m'agrada. Una forta abraçada, Eugènia. Adéu.
Que vagi bé, una abraçada, Ignasi. I ja arribem al final d'aquest supermatí de Ràdio Capital. Queda mig minut per acabar i, mentrestant, escoltem i recordem el temps que farà avui.
Avui la meteorologia es posarà en mode tardor i, sense ser un canvi molt destacable, notarem que l'atmosfera es refreda molt més i sinistra.